Les 8:52 minuts i tenim ja a l'estudi de Catalunya Ràdio la Lorena Roldán, que és la número 2 a la llista del PP per Barcelona. Molt bon dia, senyora Roldán.
Hola, bon dia.
Suposo que haurà llegit la premsa, haurà escoltat la ràdio. Espero que Catalunya Ràdio aquest matí, com hem repassat aquests dubtes que hi ha al voltant de la convocatòria electoral, totes les mirades posades en la reunió que hi haurà divendres del Procicat. Vostè creu que s'haurien de fer aquestes eleccions?
Home, jo crec que el que hem de tenir en compte són les dades sanitàries per davant de tot. Vull dir, la salut ha de passar per davant de qualsevol altre raonament que es pugui fer al voltant de si s'han de celebrar les eleccions o no. I nosaltres el que demanem és que se'ns donguin aquestes dades objectives, sanitàries, que els experts parlin també en aquest sentit, si recomanen o no doncs fer aquestes eleccions, i que sigui només aquest el criteri que sigui el decisiu per prendre aquesta mesura, no? Perquè, no sé, a mi el que no m'agradaria és que passessin més les enquestes o la demoscòpia per davant dels criteris sanitaris, però evidentment nosaltres el que volem és que aquestes eleccions es puguin fer amb total seguretat, que ningú pugui córrer cap risc de contagi. Estem amb unes dades dolentes i per tant hem de veure.
Per tant, si s'ajornen cap al maig-juny, que sembla que és l'escenari que s'està dibuixant ara, ja li semblaria bé?
Bueno, és que insisteixo que haurem de veure com estan les dades sanitàries, què és el que es preveu, si, per exemple, doncs, la vacunació per aquests mesos ja haurà avançat una mica i, per tant, tindrem més immunitat. No sé, jo crec que aquí no hem de parlar tant els polítics, han de parlar més els experts en aquest sentit. Ens hem de deixar guiar per ells, que són els que coneixen realment la situació també del sistema sanitari. Sembla ser que pel que ens indiquen, cap a la data del 14, doncs, el sistema sanitari podria col·lapsar, com ja va passar doncs, l'any passat, al mes de març i d'abril, i aquesta és la situació que nosaltres hem d'evitar, vull dir que no hi hagi cap risc per ningú. Ara, crec que potser també s'han de prendre mesures addicionals, no sé si promocionar més el vot per correu, que la gent pugui votar per avançat, a més s'ha allargat el termini
sí,
del vot per correu fins al 4 de febrer, aprofito per fer aquesta crida també a la gent que potser tingui por d'anar a votar, doncs que sàpiga que té aquesta opció de votar per correu. Bueno, haurem de veure, tenim situacions similars a països veïns, com per exemple Portugal, que d'aquí dues setmanes farà les eleccions.
Clar, estan confinats i sí que el podran votar a Portugal.
Clar, jo crec que és això, s'han de prendre mesures i jo crec que hi ha d'haver un consens també de totes les forces polítiques i sobretot que ningú vulgui imposar un criteri que s'allunyi dels criteris sanitaris.
L'última enquesta del CEO, la del mes de desembre, deia que el PP doblaria representació al Parlament, passaria de 4 diputats que té ara a una forquilla entre 7 i 9 diputats. Era un sondeig previ a l'anunci del seu fitxatge. No sé si confia que hi hagi un efecte Lorena en la previsió de vot del PP.
No ho sé, la veritat és com fer molta... No sé, molta propaganda, no?, de mi mateixa. Jo confio en que hi haurà un molt bon resultat. No sóc d'estar molt pendent de les enquestes. Crec que les dades ara que ens han de preocupar són unes altres, sobretot amb la situació que estem vivint, però sí que és cert que hi ha una bona tendència de creixement i que espero que continuï així i que, doncs, moltíssima gent que potser tenia dubtes o que se sentia una mica orfe de partit o que estava decebut amb el que havia passat, per exemple, el 2017, doncs pugui veure amb l'opció que presenta l'Alejandro i el Partit Popular aquí a Catalunya una opció raonable per sortir d'aquesta crisi, que reconegui en el Partit Popular a bons gestors econòmics, sanitaris i capaços també, persones capaces també de recuperar la concòrdia aquí a Catalunya.
Però ara què passarà? Perquè clar, si s'allarga aquest període electoral, estarem 4 mesos més amb precampanya i 4 mesos més amb aquesta incertesa.
Doncs ens hauran d'explicar a veure com ho fem i sobretot jo crec que ens han de donar l'eina, l'instrument jurídic per poder-ho fer, no? Sí que és veritat que tenim antecedents d'aquest ajornament d'eleccions, com va passar al País Basc i a Galícia. La situació era ben diferent perquè en aquell moment hi havia un estat d'alarma, estàvem confinats 100% al domicili i per tant la situació d'ara és diferent. Ens hauran de donar aquesta eina si és que realment aquestes eleccions s'ajornen.
Ha tenim l'estat d'alarma fins al 9 de maig, que és el que permet altres mesures, però troba a faltar alguna eina més per poder ajornar o desconvocar aquestes eleccions.
Entenc que sí, perquè si el que fem és saltar-nos els terminis que la pròpia llei preveu en aquest sentit, doncs serà el govern d'Espanya qui hagi de donar doncs, el suport jurídic per poder-ho fer.
Senyora Roldán, mentre avui que vostè l'hem convidat a venir aquí a aquest programa, ha coincidit que Inés Arrimadas era a TV3, a l'entrevista que li feia la Lídia Heredia, li han demanat per vostè, pel seu cas, i ha dit això. Si vol, posis els auriculars que ho sentirà millor, senyora Roldán, el que deia Inés Arrimadas en resposta a TV3.
La gent ha vist que una persona pot estar defensant una cosa un dia i criticant el PP un dia i el dia següent defensant el contrari. Per tant, jo no hi entraré, jo tinc tot el respecte personal per tothom i li desitjo el millor, el personal, a tothom. El que sí que li puc dir és que hi ha gent que torna o hi ha gent que recupera la il·lusió pel projecte.
Què hi diu?
Bé, el que he dit durant aquests dies, no? Vull dir, jo crec que és cert que jo d'alguna manera, i ho explico així amb la carta que faig el dia que faig públic doncs, aquest canvi, és cert que a mi em costa reconèixer algunes del meu partit en algunes de les decisions que es prenen quan hi ha el canvi a la presidència, això ho he dit públicament, vull dir, no és res nou, i jo crec que, bueno, el partit en aquell moment i els òrgans de direcció doncs, tenien tot el dret de prendre les decisions que creiessin més oportunes, però és veritat que la militància també té el mateix dret a discrepar i a pensar d'una altra manera i a no sentir-se doncs implicat en el projecte com en un primer moment, no? I sí, això és el que a mi em fa doncs fer aquest pas, i és veritat que jo en el projecte de l'Alejandro doncs trobo moltes coses que són les que a mi, doncs ara fa 5 anys em van impulsar a fer un pas endavant en la política, estar en primera línia de la política, i això ho he tornat a trobar doncs en un Partit Popular que fa una oposició molt ferma al separatisme, però que també fa una oposició al sanchisme, perquè ara mateix doncs, tenim un govern socialista que va de la mà de partits com Esquerra Republicana.
Se sentia més còmode amb Albert Rivera a la direcció de Ciutadans que amb Inés Arrimadas?
No, jo no crec que tingui a veure amb... No és res personal, jo crec que estem parlant d'idees, de conviccions, en aquest cas, i sobretot de les decisions polítiques que es prenen en un determinat moment.
L'ha decebut, Inés Arrimadas?
No és un tema de decepció, perquè insisteixo que jo crec que ella doncs, tenia i té tot el dret com a presidenta del partit a prendre les decisions que cregui convenients en el seu moment. Però sí que és cert, i jo això ho dic en aquesta carta també, que jo crec que quan neix Ciutadans té un objectiu molt clar. I aquest objectiu és no fer de comparsa, per dir-ho d'alguna manera, dels partits separatistes, que nosaltres entenem doncs, que el projecte separatista doncs, no el compartim, no? Parlo del constitucionalisme, en aquest cas m'he sentit més ampli. Clar, què hem vist ara? Hem vist uns ciutadans que doncs, d'alguna manera intentava pactar amb el Partit Socialista quan el Partit Socialista doncs, aquell mateix dia s'asseia a la taula amb Esquerra Republicana i amb Bildu. A mi això m'ha costat. Aquestes decisions m'han costat i insisteixo que jo crec que hem d'oferir una doble alternativa. Alternativa al separatisme, però també alternativa al sanchisme.
De què serveixen llavors les primàries d'un partit? Perquè vostè la van triar els militants de Ciutadans, i no sé si després de la decisió aquella que va arribar en ple mes d'agost, si no m'equivoco, ha rebut mostres de suport de militants de Ciutadans o algú li ha... Bé, vaja, que li han dit els militants de Ciutadans.
He rebut moltes mostres de suport per part de la militància. Jo estic molt agraïda a la militància de Ciutadans, perquè des del primer moment em van mostrar aquell suport, ja no només el dia que jo vaig deixar de ser la candidata, sinó quan van fer el procés de primàries. I per tant, jo estic molt agraïda i sí que és cert que he rebut mostres de suport, de gent que potser no entenia la decisió. Bé, d'alguna manera és com dir-li a la militància que allò que ha triat doncs no està ben triat, no? Però bueno, sí que és veritat que les circumstàncies eren diferents, que havia passat un any des de l'elecció, que nosaltres, Ciutadans, el que volia era fer una gran coalició constitucionalista, o això és el que es va explicar en aquell moment. Semblava que d'alguna manera jo podia ser com un obstacle per aquesta coalició, i jo per mi el càrrec no era l'important. Al final crec que l'important és sumar, i amb aquesta mateixa coherència he intentat actuar ara. Vull dir, no és un tema de càrrecs. Aquests dies es parlava de les cadires, no? Bueno, és que ha canviat la cadira era la mateixa, perquè jo crec que des de Ciutadans fins i tot han confirmat que jo podia ocupar el número 2 per Barcelona, que és el mateix que ocupo ara les llistes del Partit Popular, però és un tema de conviccions, és un tema de creure en allò que estàs defensant i de sentir-te a gust.
És un bon candidat, Carlos Carrizosa?
Bueno, és el candidat que ha triat Ciutadans, o almenys la direcció del partit, per presentar-se en aquests comicis. M'imagino que per Ciutadans on serà un bon candidat.
Quines perspectives creu que té Ciutadans ara mateix? Perquè les enquestes dibuixen una línia a la baixa important.
Sí, la veritat, el que li deia abans, no sóc gaire de mirar les enquestes, però sí que és cert que la tendència és a la baixa i haurem de veure com queda finalment doncs, el repartiment d'escons.
Té relació amb els seus companys antics de Ciutadans, amb Carrizosa, amb Arrimadas?
Amb la Inés vaig poder parlar el dia que vaig fer l'anunci per telèfon, no hem tornat a coincidir, i tinc moltes persones dins de Ciutadans, persones amb diputats o fins i tot militants, amb les que guardo doncs, una molt bona relació, som amics, i a més que els hi tinc molta estima, evidentment que sí.
Què li sembla l'aposta per Anna Grau com a número 2 de Barcelona? Quan la presentaven fa uns dies, la mateixa Arrimadas la presentava com una catalana valenta que s'ha enfrontat al separatisme per convicció.
Bé, jo crec que tothom coneix la trajectòria de l'Anna i a mi m'agrada, per exemple, que persones potser que en el passat pensaven diferent, doncs hàgim vist que el projecte del separatisme és un projecte polític que ha fracassat, que no ens ha portat res bo, que hem de recuperar la convivència a Catalunya. Crec que l'Anna és un exemple d'això que dic i tant de bo més catalans se n'adonessin també doncs, del fum que ha suposat, no? de la mentida, de la gran mentida que ha suposat d'alguna manera el procés i sobretot com durant aquests 10 anys de procés doncs, hem perdut oportunitats, hem perdut temps i hem perdut diners.
Per cert, pensa afiliar-se al Partit Popular perquè hi va com a independent ara mateix, no?
Sí. Doncs, de moment com a independent i veurem a veure com va tot.
De què dependrà?
Bueno, jo suposo que una mica de veure la relació amb el partit, de conèixer... Jo ara sempre dic, no?, per mi, el que més ha primat per prendre aquesta decisió és tot allò que m'uneix a aquells valors que el Partit Popular defensa i que jo també defenso i que sempre he defensat i que crec en ells, no? I haurem de veure mica en mica doncs, com va evolucionant aquesta relació.
Clar, però escolti'm, la seva evolució ha estat tan ràpida, no?, la seva trajectòria política és tan intensa fins ara, que fa dos dies la sentíem criticant molt durament el Partit Popular. Hem anat a buscar només un tall a la prèvia de les últimes eleccions espanyoles on deia això.
Vinga. Este tema de España Suma, que lo hemos hablado ya, insisto, en las últimas semanas y que lo hemos descartado. Ciudadanos es el partido de la suma. Se trata de sumar escaños con inteligencia y sobre todo se trata también de olvidar que España suma, pero la corrupción resta y por tanto hay que saber también pues, en qué proyectos está y en qué listas está.
Clar, era el partit de la corrupció, el partit de la púnica, això són paraules que vostè feia servir, la vella política, el bipartidisme, ara vostè representa tot això.
Bueno, jo he estat molt crítica amb el bipartidisme, amb els tics de la vella política, no? És veritat que aquí hem tingut doncs, casos de corrupció, al Partit Popular, al Partit Socialista, a Convergència i Unió, o sigui, aquí n'hem tingut de tots els colors i sobretot hi ha hagut un descrèdit a la ciutadania per culpa de la corrupció i crec que hi ha d'haver una regeneració dins de la política, que és una cosa que jo també he defensat des de l'inici en la meva carrera política. Crec que el Partit Popular ha fet una cosa molt bona, que és autocrítica, i això a vegades no estem acostumats en els partits
polítics. En temes de corrupció?
En temes de corrupció, jo he escoltat els dirigents del Partit Popular condemnant aquests casos de corrupció, les persones que estan immerses en una situació judicial doncs, ja no estan ocupant aquells càrrecs públics i s'hauran doncs, estaran pendents de la resolució que pugui tenir la justícia, no? Hi ha d'altres formacions que es canvien el nom, com per exemple Convergència, i sembla que aquí no ha passat absolutament res. Aquesta és una altra via, però a mi m'agrada més aquesta via més honesta, de reconèixer doncs, a vegades, mira, això doncs, no es va fer bé, però prenem les mesures perquè no torni a passar mai més.
Però se sent tranquil·la, se sent còmoda, a més amb la perspectiva d'aquest calendari del 2021, un calendari judicial intens per al Partit Popular, sap que hi ha diverses causes obertes i que passaran pels jutjats per declarar com a testimonis, en aquest cas, entre d'altres, Mariano Rajoy, José María Aznar, avui explicàvem també que Luis Bárcenas vol estirar encara més de la manta. Vostè se sent còmode defensant tots aquests valors que tenen a veure amb aquestes causes judicials?
Em sento totalment tranquil·la perquè, com vostè molt bé apunta, això està en mans de la justícia i, per tant, haurà de ser la justícia qui digui si aquí hi havia un cas de corrupció o no, que hi dicti la sentència corresponent i la persona que en el seu cas doncs, hagi fet alguna cosa que no havia de fer, si va posar la mà on no tocava, doncs haurà de patir les conseqüències com qualsevol altre ciutadà.
De cara a les eleccions, siguin el 14 de febrer o quan siguin, es donaria per satisfeta si amb el Partit Popular aconseguís més escons que Ciutadans, i ho veu factible?
Jo crec que no és un tema de comparar-nos amb altres forces polítiques, sinó que el que necessitem és tenir un constitucionalisme fort, un constitucionalisme que sigui capaç de sumar, que sigui capaç de guanyar el nacionalisme a les urnes, i aquesta és la vocació que té, doncs, aquesta suma que hem fet dins del Partit Popular, no? Que sumem voluntats amb un únic objectiu, que és el de que torni la convivència a Catalunya i sobretot gestionar bé aquesta crisi, perquè estem veient aquesta gestió nefasta que està fent el govern de la Generalitat. Aquest és l'objectiu, i per això també, doncs, ens hem sumat persones que venim d'espais diferents dins del constitucionalisme, com per exemple pot ser també l'Eva Parera o jo mateixa, no? Aquest és l'objectiu, tenir un constitucionalisme fort, i sobretot jo crec que si tenim un Partit Popular fort, això és garantia de bona gestió. Jo crec que si algú ha demostrat sobradament que sap governar i que sap sortir de les crisis és el Partit Popular, i aquesta és la nostra voluntat: recuperació econòmica, poder tornar a crear llocs de feina, ajudar aquelles famílies que s'estan passant tan malament, que tenen els seus negocis tancats, i sobretot això, que torni la convivència.
Però el PP no ha governat mai a Catalunya.
Bueno, però ha governat en d'altres comunitats autònomes, també a nivell de l'Estat, i jo ara mateix en la gestió de la crisi, doncs hi ha comunitats autònomes que estan millor que la nostra i que estan governades pel Partit Popular.
Aquella opció de unir Ciutadans i Partit Popular en una candidatura, la continua defensant?
Jo continuo defensant la suma. És que tot allò que sigui dividir el constitucionalisme al final enforteix el separatisme, i per tant el constitucionalisme jo crec que estem destinats a anar de la mà i a anar junts. Potser la fórmula no és el més important, si ho fem amb una coalició, si sumem abans, si sumem després, si el que fem és crec que la fórmula no és important. Ara mateix, per exemple, l'Alejandro i el Partit Popular han estat capaços de sumar entorn al Partit Popular aquestes diferents sensibilitats, i que crec que aquesta és la via per poder encetar una nova etapa a Catalunya.
Lorena Roldán i el PP rebutgen l'indult pels presos independentistes. Com es desinflama llavors el conflicte català? Quina és la seva solució?
És que fixi's, jo crec que aquesta no és... Donar indults a persones que estan en situació de presó per haver comès delictes greus, en recordem-nos també del delicte de malversació amb diners que havien d'anar a parar, per exemple, als afers socials. Amb la crisi que estem patint, estic convençuda que aquests diners haurien vingut molt bé. Persones que estan en aquesta situació per delictes molt greus, que no es penedeixen d'aquests delictes, que fins i tot treuen pit d'aquests delictes, i que a més amenacen en tornar-ho a fer, que a dos per tres els líders independentistes ens ho recorden. Home, doncs és que jo no trobo ningú que se li hagi de donar un indult quan et diu, mira, que si surto d'aquí ho tornaré a fer. A mi això em sembla una mica estrany. Quan parlem de recuperar la convivència, quan parlem de concòrdia, la concòrdia exigeix reciprocitat. Hi ha d'haver un acord mutu entre les dues persones, i per tant jo crec que aquí, com a mínim, necessitem un separatisme que demani disculpes pel que va passar i que sigui una, i que doni una garantia de no tornar-ho a fer, d'abandonar aquella via que tan mal ha fet als catalans, que, insisteixo, en aquests 10 anys de procés Catalunya ha entrat en una fase de decadència, i això no ens ho podem permetre perquè estem en una situació molt complicada, i per tant crec que aquesta no és la via d'arribar a la convivència amb persones que el que diuen és que ho tornaran a fer.
Diu que hi ha d'haver una reciprocitat. Aleshores, per part seva, per part del Partit Popular, quin seria l'oferiment, quina seria la proposta?
Bueno, és que hem de donar concessions perquè torni la concòrdia, insisteixo. Al final sembla que estem donant un missatge d'impunitat, no? Vull dir, no importa el que facis, pots fer el que vulguis, que després, si a mi m'interessa, perquè aquí hi ha molts interessos també electorals i partidistes, d'acords entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, això que a ningú se li oblidi. Vull dir, aquest suport d'Esquerra Republicana als pressupostos, això no ha sigut gratis. Aquí hi ha uns peatges a pagar i segurament estan relacionats amb l'indult i amb altres tipus de concessions. Aquesta no és la manera per arribar a la concòrdia. Insisteixo que per arribar a la concòrdia aquí hi ha d'haver un penediment i sobretot una voluntat de no tornar a fer.
Què li semblen els casos de Tamara Carrasco i de l'Adrià Carrasco? Els recordarà, perquè n'hem parlat aquests dies, tots dos acusats de terrorisme en el seu moment i finalment innocents, absolts. Creu que se'ls hauria de compensar d'alguna manera? Han passat un calvari en tots dos casos.
Mm-hmm. Doncs jo, com sempre, respecto les decisions judicials. En aquest cas, la justícia ha determinat que no hi ha suficients proves per mantenir les acusacions, i ho hem vist aquests dies amb el cas de l'Adrià Carrasco, i per tant respecte absolut a les decisions judicials, com sempre.
Sap que avui Pasqual Maragall fa 80 anys, després en podrem parlar amb la seva filla, també amb l'Antoni Castells, que va ser conseller d'aquell govern tripartit. Per vostè, quin creu que és el llegat de Pasqual Maragall, el llegat polític?
Bueno, realment jo he estat molt crítica amb el tripartit, no? amb els dos tripartits que vam tenir aquí a Catalunya, i per això també estic una mica espantada amb aquestes intencions que li veig al Partit Socialista, que em sembla que s'està fregant les mans de tornar a fer un altre tripartit amb Esquerra Republicana i els Comuns. La veritat és que no vam sortir ben parats d'aquells tripartits, sobretot econòmicament, en recordar-nos que després d'aquells tripartits va venir una època de retallades salvatges, retallades que encara estem patint, i així tenim la situació dels hospitals i de la sanitat aquí a Catalunya, com altres coses, i per tant, doncs, políticament, la veritat és que no puc compartir el projecte del tripartit, i per això em sembla també que reeditar un altre tripartit ara, després de les eleccions, no seria bona idea per Catalunya. Primer, perquè l'experiència que tenim dels anteriors no és bona, i segon, perquè crec que un altre tripartit tornaria a ser procés. Potser li posaran un altre nom o el vestiran d'una altra manera, però l'objectiu d'Esquerra Republicana continuarà sent el mateix.
Lorena Roldán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio.
Un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Farem una pausa per la publicitat i obrim la tertúlia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.